Quan vaig veure el que ens esperava el 2019, vaig agafar la màquina del temps per canviar-ho. I ara que hi hem arribat, no sé si el tram és millor opció que la Tyrell Corporation, però almenys Tòquio té els seus Jocs Olímpics.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
El gènere fantàstic és molt present a la literatura, però no totes les editorials s'atreveixen a publicar obres que puguin tenir aquesta controvertida etiqueta que en molts casos pot espantar els lectors, malgrat que a molts altres ens pugui entusiasmar. Avui descobrirem una editorial que ha apostat clarament per la ciència-ficció, la fantasia i el terror, tant en novel·les com en l'assaig. Es tracta de L'Armenauta, que descobrirem amb el seu responsable, Lluís Rueda. També coneixerem les últimes novetats del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que ja té eix temàtic i té en marxa els seus dos concursos. Ens ho explicarà el seu director, David Garnacho. I més enllà del cinema i la literatura, parlarem de la vinculació dels videojocs amb la ciència-ficció, de la mà de l'expert Rubén Mercado, i estrenarem secció de sèries anime amb Janis Vega. Tot plegat ho farem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb Carlos Climent a la producció. Comencem el programa 102 del Quimèric, el 18è de la tercera temporada.
Notícies del Fantàstic.
Falten just dos mesos perquè arribi la 8a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Serà del 4 al 10 de març i ja en comencen a transcendir alguns detalls. Per exemple, ja s'ha fet pública la temàtica d'aquest any, Alien. En parlem amb el director del certamen, David Garnacho. Benvingut al Quimèric.
Hola, bona nit.
Per què Alien?
Bueno, Alien perquè és un referent històric en el cinema de, tant de terror com de ciència-ficció, i a més aquest any és el 40è aniversari, amb el qual havíem d'aprofitar l'esdeveniment per dedicar-li en aquesta pel·lícula el nostre festival.
A part de ser l'eix temàtic, també es podrà veure en pantalla gran a la Marató del divendres a l'Estruc. Això serà un reclam?
Home, jo crec que sí, perquè a part de alguna sessió puntual al Fenòmena o en algun cinema de Barcelona, és una pel·lícula que fa molts anys que no es veu en pantalla gran. Llavors, el fet que es pugui veure aquí amb tot el seu esplendor, jo crec que serà un reclam bastant important.
I quin públic es pot sentir interessat? Va dirigit a nostàlgics o va dirigit també a les noves generacions que no han vist la pel·lícula o que fins i tot doncs, l'han vist en males condicions?
Bueno, està tant pels nostàlgics com pels fans del gènere, com per la gent que no l'ha pogut veure en pantalla gran. I també doncs, per qui no la conegui.
En breu sortirà l'espot del festival, que també hi haurà l'Alien per allà, no?
Ja ho veurem. Sorpresa, sorpresa.
La gent que s'hi fixi, no?, que en breu sortirà.
Exacte.
I el cartell també està ambientat amb aquest eix temàtic, mm-hmm. Un cartell que per tercer any consecutiu va a càrrec de l'Abel Carrasco. Què en penseu?
Sí, aquest any creiem que s'ha superat, o sigui, ha fet els cartells de les dues últimes edicions, que ja eren magnífics, però d'aquest any creiem que s'ha superat. I no només ho diem nosaltres, sinó que gent que no té res a veure amb el festival ens està felicitant tant a nosaltres com a l'Abel pel treball que ha fet aquest any.
Això és cert, està despertant molt d'interès i això que encara no han sortit els cartells.
Sí,
ja
sí,
veuràs
sí.
Quan surtin. Un últim apunt molt ràpid. Teniu en marxa ja els dos concursos del festival, el de micrometratges i el de microrelats.
Sí.
Una mica 5 cèntims de quins són els requisits per participar.
Bueno, pel que fa al tema dels microrelats, continua sent com cada any, a través amb la col·laboració de Libreria de la Plata, és enviar el microrelat amb un màxim de 120 paraules, em sembla que és, en l'adreça. Llavors un jurat especialitzat triarà el millor, els tres millors, i farem la lectura dels premis en la Marató del dissabte. I pel que fa als microcurs, ja està obert, és enviar-lo. La gran novetat d'aquest any és que en vez de 30 segons pot ser fins a 59 segons, amb la qual ampliem una miqueta més el marge i el públic que pugui accedir. I res, el mateix, farem una selecció de finalistes que es projectaran tant el divendres com el dissabte, i el dissabte de més direm el guanyador.
Doncs moltes gràcies, David Garnacho. Si no m'equivoco, el dia 14 de febrer, presentació, festa de presentació al festival.
Això mateix, sí. 14 de febrer, al Bar de l'Estruc, us esperem a tots.
Doncs que us apuntin a l'agenda. Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
L'entrevista.
Des de l'inici del Quimèric ens hem interessat per descobrir les editorials que s'encarreguen de portar al mercat el gènere fantàstic. Curiosament, la gran majoria d'editorials que fan apostes valentes, d'autors poc coneguts i amb textos que se surten de totes les convencions, solen ser petites. Avui en descobrim una més, l'Armenauta, una editorial que es defineix així mateixa com independent, amb seu a Badalona i dedicada al fantàstic i a les obres que reinventen el gènere. La descobrim amb el seu responsable, Lluís Rueda. Benvingut al Quimèric, Lluís.
Hola, ben trobat.
El primer que ens contesta com s'ha de respondre, que tothom es queda una mica aturat. Lluís, les editorials més petites opteu sempre per buscar una marca de la casa que us diferenciï de les altres. Quina podríem dir que és la de l'Armenauta?
Bueno, primer que això són els diners dels temps, perquè si una mica hem de fer una mica de mercat i repartir-nos una mica tot el que hi ha entre tots, ens hem de distingir amb la nostra personalitat pròpia i amb la manera de fer cadascú. I a més, en un moment en què precisament sí que és veritat que són molta gent portant coses interessants i moltes petites editorials, editorials de petita mida amb bones idees, i per això precisament has de buscar una mica aquesta alternativa, aquest nicho que es diu en castellà, adequat per fer-te el teu forat. Nosaltres bàsicament toquem dues vessants, és a dir, molt clares, és a dir, per una banda assaig amb tot el que té a veure amb el cinema fantàstic, pura i directament, i també amb temes antropològics, sobretot antropologia cultural i de món popular. Això per una banda. Després tot el que seria literatura-ficció, i aquí entraríem diferents nivells. Des del punt de vista del que seria el fantàstic en català, per una banda, fantàstic i ciència-ficció en català, i aquí també retrobament de peces una mica perdudes. Ens agrada molt aquest esquer de fer una mica d'antropologia, de coses una mica perdudes que estaria bé portar cap aquí o traduir, sempre molt bé mirant això. I per la part també, diguem-ne, de ficció en castellà, doncs tenim una parcel·la que és una mica de nova autoria, de descobrir nova gent, que està fent coses molt interessants, i també tota la part de ciència-ficció i fantàstic, que una mica és el que era del nostre CGI.
Déu-n'hi-do,
Especialment, com tot és així, és com molt divers, i a nosaltres també ens agrada una mica l'híbrid de tot, i mai diguem això de ser pur, a nosaltres ens definim una mica com el laboratori dels llibres singulars, no? I aquí cap una mica tot.
Mm-hmm. És un bon eslògan, laboratori dels llibres singulars. Mm-hmm.
D'on surt aquest editorial? Va ser l'aposta pel gènere fantàstic, va ser l'incentiu per crear-la, o va ser un efecte secundari?
En el meu cas, en el tema del lligam amb la literatura, primer he donat per diverses coses. Des de la vessant que sóc crític de cinema, que porto anys fent crítica de cinema, perquè aquí està la banda clarament de l'assaig de cinema, que era inevitable que jo toqués això tard o d'hora, i per una altra banda també el punt com a autor de novel·la de ficció, que també he tocat durant un seguit d'anys. Si bé, mai saps dir el moment exacte en què dius vull ser editor, no? Vull posar en marxa una editorial, perquè això al final, més que t'ho trobes més o et troba tu, més que tu pensar-ho realment i meditar-ho, perquè de vegades si medites massa les coses no acabes de fer-les.
Però, i menys aquestes arriscades, no?
Sí, per això, i al final t'acabes trobant, perquè directament ja estàs en aquest món, saps una mica com funciona tot això, t'escoltes més a la gent amb la que has treballat, aprens constantment, i hi ha un moment en què et trobes amb l'oportunitat, perquè tu tens un material allà que veus que pot funcionar, perquè tens unes idees. En aquest cas, aquest petit projecte és de tatet amb la meva parella, que és la Marta Torres, i bé, és un projecte gairebé familiar, amb idees clares, i procurant això, procurant sempre buscant aquesta alternativa una mica diferent, sense tampoc sortir-nos massa de mare, perquè el mercat està com està. Sí, sí. Però bé, no ho sé, suposo que és això. Tots tenim, inclús tots els escriptors tenim un petit editor a dintre, i el contrari, tots els editors tenen un petit escriptor a dintre. En el meu cas, es donen les dues circumstàncies, amb no sé quin pes, ara mateix potser més amb el peix d'editor, però sense deixar tot aquest món que sempre m'envolta, que és el de les ganes d'escriure i les ganes de portar coses.
Mm-hmm. De fet, parlaves tot del mercat literari. Com ha estat fer-vos un lloc en aquest mercat amb gèneres que encara no són mainstream i que a més busqueu deliberadament obres que s'allunyin encara més del comú?
Home, està difícil, està gos, aquest has de treballar molt, molt, molt les parcel·les. No, és un moment de saturació, jo sempre ho dic, jo potser cap unes dècades enrere la cosa hi havia més capacitat, perquè potser era menys competint, hi havia més clarividència, diguem-ne, per sortir endavant. Ara mateix és un moment en què sí que és veritat que fa goig veure el moviment que hi ha, Bueno, això a la vegada fa que també nosaltres entre tots patim una mica, perquè clar, allò, tenim un pastís que hem de repartir entre tots, ho hem d'oferir, i clar, i és complicat, i és complicat. Però clar, evidentment fa molt de goig, ja no dic només per nosaltres, fa molt de goig veure companys que estan fent projectes esplèndids, com gent com Orfini Press, com Males Herbes, com aquí en deixaria molts, com Chandri Edicions, molta gent que està fent coses molt interessants, i que tu també n'aprens veient una mica les línies que ells tenen.
De fet, comentaves, no?, que cada cop hi ha més a repartir, però això també fa que, potser, no sé, és una teoria, que el lector canviï la seva perspectiva, la seva visió de les editorials, perquè, clar, potser fa 20 anys les editorials eren les quatre grans i tot el que publicaven les quatre grans era el que era interessant i el que estava bé, i cada cop més es va trencant, no?, aquesta imatge a favor dels més petits i de la qualitat i de la cura amb què feu les coses, no?
Sí, l'esperança és que el lector i el comprador acompanyi. De vegades hi ha això, de vegades revifa una mica, però torna a estabilitzar-se cada vegada a la baixa. Vull dir, és molt, en aquest sentit, és molt ruleta, no? No sabem ben bé com va la cosa. I jo sempre ho dic, i com de vegades he parlat amb companys, i dic, nosaltres també tenim una tasca important com a editors, que és intentar també educar una mica la mirada del lector, saber atrapar i saber també educar d'alguna manera. És a dir, sí que hi ha un lector potencial, hi ha diferents edats, hi ha nichos, hi ha, bueno, gent que toca més un gènere més que un altre, però jo crec que sempre l'ideal és procurar guanyar o procurar passar aquesta barrera gràcies a la qualitat. De vegades costa pensar-ho, i de vegades sí que hi ha algunes editorials, i potser més fora de Catalunya que aquí al nostre país, que prioritzen molt la quantitat, i de vegades dius, home, quants llibres podeu treure en un mes si en una editorial petita mitjana? Jo crec que això té pinta de no estar massa cuidat, però sí que en canvi un lector que és molt devocional, que els respon immediatament. Però clar, això jo sempre dic que és una mica pa per avui i gana per demà, no? Jo m'estimo més aquesta fórmula de treball, que és més mica en mica, més per fases, més carrera de fons, i anar guanyant una mica una identitat forta, no?, o respectada com a mínim, i això ho dona la qualitat, no hi ha una altra manera de fer-ho. Si això va acompanyat de lectors que dia a dia se't van sumant, perquè saben que dintre del teu català, quan veuen el teu segell, ja hi trobaran coses potents, sense gairebé ni mirar les sinopsis ni mirar res més, això és la garantia, i això és el que s'ha de perseguir una miqueta.
No, és que també les sinopsis a vegades et fan cada spoiler, que millor no mirar-les.
I de vegades les sinopsis ja denoten perquè un llibre, diuen, l'has de reconèixer i no l'has d'obrir. Diuen moltes coses, tant de l'autor com de l'editor, com de moltes altres.
No és el vostre cas, eh?
Procurem que
l'oient no pensi això, eh?
Procurem que no sigui així. Això és com posar molts pròlegs a dintre d'una obra, que al final és una obra de ficció i està fet per amics, no? Diuen, això cago de vegades, però sí que t'ho trobes, però és que aquestes coses s'han d'evitar. Per això va la professionalitat de cadascú, crec jo.
Actualment teniu 5 col·leccions, el que podria semblar un pèl massa atrevit per una editorial petita.
Sí, però no tenim pressa per omplir-les.
Vale.
Això què vol dir? Això vol dir que tenim oberta una sèrie de possibilitats. Jo no tinc pressa, per exemple, com a editor, perquè tal col·lecció tingui 5 o 6 títols. Si té un i més o menys no ha funcionat, ja m'esperaré a que hi hagi un altre títol que m'encaixi dintre d'aquesta col·lecció. O sigui, jo no penso en les col·leccions quan estic fent projectes. Penso en el llibre.
O sigui, és una declaració d'intencions, podríem dir.
Després és el llibre el que agafa el supuesto o la col·lecció que toca. Suposo que és una manera de pensar diferent. Ja dic que per això som una mica alternatius.
I qualsevol persona pot llegir els vostres llibres o millor que els més tradicionals us evitin?
Els més tradicionals, què vols dir?
Les persones més convencionals que llegeixen, doncs, el Premi Planeta de cada any o el Premi Sant Jordi, que es queden aquí.
Bueno, aquí estem amb la pregunta que tu em feies abans, jo també te la torno a fer. Cal educar-los? Pues això, potser l'esperança és educar-los. Jo crec que la persona que llegeix llibres que tu consideres més tradicionals, o això que es pugui considerar més facilet, o més el best-seller d'anar per casa, són persones que primer tenen una cosa que no, hi ha d'altres que no tenen, que són lectors potencials i que exerceixen com a lectors. Amb la qual cosa, qualsevol persona que tingui aquesta voluntat d'apropar-se a un llibre, per mi no ha de tenir cap problema en qualsevol tipus de lectura. Els punts de nivell de que tu consideris que una cosa és més dura o és menys dura, bueno, també estem en uns temps en què tots ens hem de posar fites. Jo crec que, precisament com dic jo, que hem de pujar una miqueta al nivell del lector, i això ens anirà molt bé a tots, doncs la tasca és aquesta, oferir precisament això.
Una inversió de futur, eh?
Tampoc diguéssim futur molt futur, eh? Un curt plaç. O mitjà plaç seria el tema. Però sí, la intenció és aquesta, clarament.
Què busqueu en un llibre o en un autor? Quins requisits hauria de tenir per formar part de les vostres col·leccions?
En el cas de la ficció, veu pròpia. Veu pròpia i, evidentment, qualitat. Qualitat sempre, veu pròpia. I, sobretot, que siguin propostes que no tenen una afinitat absolutament bèstia amb un gènere només, sinó que poden hibridar o tenen la capacitat d'hibridar o d'enriquir un gènere amb més elements, és una cosa que jo personalment valoro moltíssim. Això en el cas dels llibres de ficció. En el cas dels llibres d'assaig, que hi ha coses que ja tenim en marxa i algunes, per exemple, seran precisament en català, bé, una mica el món que també a mi com a editor m'agrada molt, que és aquest món antropològic, que és el món de la història, bé, elements esotèrics, però tot hibridat amb un punt sempre una mica, amb una dinàmica una mica que tingui cara i ulls, que no sigui allò... per entendre's, que tingui aquell punt didàctic però que tingui també aquell punt acadèmic a la vegada. Uh-huh. En el cas dels llibres de cinema, doncs bé, ara darrerament hem col·laborat, hem fet el llibre oficial del Festival de Cinema de Sitges, estem treballant constantment amb la gent del Festival de Cinema de Molins de Rei i de Terror, també hem fet tres llibres amb ells i jo crec i entenc que l'any que ve amb Sitges també repetirem, i al marge d'això hi ha alguns projectes més personals d'editorial, però sempre inclús en la proximitat que podem tenir amb aquests festivals. Coi, són festivals que nosaltres hem trepitjat des de fa dècades. La gent que porta aquests festivals és gent que nosaltres coneixem i amb els que hem gaudit del cinema i que tenim una manera d'entendre el món del cinema i del fantàstic. Doncs això ja és rodat, ja està fet, ja ens ho dona el que mateix.
Precisament us heu fet sentir amb molta força en els festivals de terror, com deies, com a editorial d'assajos temàtics. Us trobeu bé en aquest àmbit? Hi ha poca competència o és més un tema personal de sentir-vos-hi a gust com a espectadors habituals de cinema?
Hi ha una competència relativa, però és que dintre del mateix tema, inclús del fantàstic, hi ha moltes maneres de fer un assaig o d'apropar-se al món del fantàstic. Per això normalment no diré noms, perquè això no caldria i a més és molt lleig, però crec que sí que hi ha una manera d'apropar-se a les coses més pop, inclús una mica més estelera, inclús una mica més colorista, però molt poc contingut, i a mi m'agrada molt més l'equilibri que tingui aquell punt acadèmic, és a dir, si jo faig un llibre de cinema, vull que les persones que m'acompanyen en aquest projecte sigui gent que té una capacitat d'anàlisi i que té una mirada i que té una tesi a portar, que no és només la descripció, allò que dèiem de la sinopsi o de lo que vol només i vol llegir la persona que acaba de veure una pel·lícula, però no, home, tu has de donar sempre un pas més enllà. Jo això ho valoro moltíssim, crec que sí, hi ha gent que ho està fent molt bé i crec que hi ha gent que no ho està tan fent tan bé amb aquest nivell de lo que seria el tema d'assaig de cinema.
Us ha passat que arran dels vostres assajos hagin vingut més lectors buscant novel·les? Els festivals són bones vostres entrades a lectors, també, o són públics diferents?
No, molta gent que s'apropa als llibres de festivals, als llibres de cinema, al llibre de continguts una mica més esotèrics, com seria el cas de Navidades Paganes, que és un llibre que hem tret que parla de l'origen, dels orígens una mica foscos del Nadal al llarg de la història, aquest tipus de llibre que ens agrada fer a nosaltres, jo crec que lliguen perfectament amb l'esperit del fantàstic de ficció. Si tu mires a l'engròs el nostre catàleg, veuràs que hi ha tot això i que en el fons hi ha una connexió. No sé si té l'única o no, però hi ha una connexió de mirar, de forma de mirar el món i de forma d'entendre tant la ficció com la no ficció. Jo crec que hi ha temes que sempre lliguen i que lliguen d'una manera poderosa. És el cas del llibre de Rum, que nosaltres hem fet amb el Guillermo Tiguero, que és un llibre que passa per sobre d'una pel·lícula que està considerada la pel·lícula més dolenta de la història, o almenys dels últims 20 anys o 30. Doncs les teories tan brillants que aporta Guillermo Triguero amb el seu llibre fan que aquest llibre, a partir d'un material de Terrible directament, d'un material que ja sabem que no va més enllà de lo que dona, sigui un llibre meravellosament divertit i sigui un llibre d'assaig dinàmic, didàctic, en clau de comèdia, que funciona perfectament. Jo dic, té més analítica que potser una obra de Hitchcock com seria Vértigo, i estem parlant de la pitjor pel·lícula de la història. Però la gràcia de fer-ho també, la gràcia de fer aquesta arqueologia amb una mecànica tan ben explicada, és el que fa fantàstic. Doncs aquests projectes són un carmel directament.
Tornant al que és la fantasia, la novel·la, a tenir una col·lecció de fantasia en català, Medea,
sí.
Com veieu l'estat actual de la fantasia en català i què creieu que caldria perquè el fantàstic augmentés també els seus lectors?
Doncs jo crec que ara mateix està, en aquest punt concret, i de fa una cosa de 5 anys, estem en un punt en què hi ha gent, torno a dir, que està fent coses molt interessants amb el tema de la ficció fantàstica en català. S'han creat molts debats, hi ha gent com Sec Edicions, per exemple, que està apostant per coses molt interessants. Crec que hi ha una mirada o hi ha una intenció... sempre hi ha hagut un desnivell entre la literatura fantàstica catalana, sobretot perquè sempre ha estat més encarada potser a aquesta tradició més de les llegendes, de Pere Calders, etcètera, que no potser el món de la fantasia pura i dura. Nosaltres la fantasia, per exemple, no és un tema que toquem específicament, però crec que hi ha gent que ho està tocant bé i ho està tocant amb molt de seny i precisament hibridant i incorporant coses d'aquest llegendàrium, d'aquesta mítica que pot haver-hi al nostre país, o voltants, o països com Occitània, incorporant totes aquestes històries a dintre d'una iconografia que està plenament dintre del fantàstic, que podia competir amb un Juego de Tronos perfectament. S'estan fent coses, mica en mica s'estan fent coses i hi ha gent que hi està apostant. És igual que pel tema de la ciència-ficció. Jo crec que hi ha veus, i aquí sí que jo crec que és un dels punts forts de la literatura catalana, per la tradició que té en Pedrol, etcètera i tal. Jo crec que la ciència-ficció sí que està en un molt moment i ja porta un temps en un molt bon moment.
Des que vau posar en marxa l'editorial, si us haguéssiu de posar medalles, quina diries que ha estat els vostres grans èxits?
A veure, jo posant unes medalles poques, les medalles sempre són pels autors i els projectes són treballs conjunts, tot i que jo crec que sempre tenim un petit mèrit als editors perquè acompanyem i perquè som una mica, pues això, de vegades el poli bueno i el poli malo, no?, per entendre'ns, però hem de ser-hi sempre. No sé, hi ha llibres que ens han funcionat molt bé, per exemple, dintre del que seria l'assaig, i torno, en llengua castellana, nosaltres hem recuperat el llibre de Satan, que és pràcticament un dietari sobre la història de Satanàs a través de la cultura, la política, la música, etc. Era un llibre que estava perdut, però estava allà. Era un llibre que s'havia editat feia 12 anys i no havia tingut un recorregut específic. Doncs li van donar la volta. És un llibre escrit pel Carlos Aguilar i pel Franja Rubio, que és tot un personatge a nivell esotèric, perquè és un personatge, un periodista que sap moltíssim de tot això, i aquest llibre li vam donar un rentat de cara, el vam refer una mica, i aquest llibre ha funcionat fantàsticament bé. Després, a nivell antologies, que antologies també molt, molt, molt específicament fetes per nosaltres, és a dir, amb un punt d'an això de direcció, dir, volem escriure sobre això i volem escollir tal escriptor perquè ens faci aquesta tasca, i és un encàrrec, no és un concurs, això. Pues jo crec projectes com Horror Dummies, per l'especialitat, perquè són una mica estranys i perquè estan una mica fora de lo comú, que és el tema de la ventiloquia i la relació amb els ninots i els homes, i etcètera, i el tema sobretot psicològic de lo que és el tema també molt lligat amb el tema dels ninots, però també de l'antropològic, no?, de la idea que tenim de les deïtats una mica antigues, no? Tot això, tot aquest còctel d'històries, jo crec que també ens ha funcionat molt bé. Horror Dummies és una cosa de la que estem bastant content. I especialment jo, i potser per aquest punt que deia de troballa i arqueològic, que a mi m'agrada molt, dintre de la mi en català, Cou el Corb, de Tanguy Malmanx, que és una troballa que vam fer a la Bretanya i a la meva companya, i una aposta molt personal, perquè això no s'ha traduït, ni s'havia traduït ni al castellà ni en català, i pràcticament era molt desconegut més enllà de les fronteres de França. Crec que és una antologia de tres històries macabres amb un punt d'ironia i de sarcasme creades al segle XIX, que jo estic molt content tant d'això com la traducció, el treball de traducció molt complicat i molt curós que va fer la Lourdes Cayetano.
Ens has dit uns quants títols, ja ens podem començar a buscar aquí a la vostra pàgina web i a fer adquisicions, que tenen molt bona pinta.
Aquí tenia una mica de tot, i fins i tot veureu que una de les nostres apostes, una mica, que és una mica, està una mica als marges de l'editorial, però no deixa de ser-ho, és la revista digital Jútex de cinema, que són temàtiques. Ara mateix tenim dos números, hi ha una que està dedicada al cinema, que tracta l'adolescència maleïda, i una altra que hem fet ara, sobretot una vegada passat el Festival de Sitges, on hem pogut veure pel·lícules tan tronades i tan potents com Mandy amb Nicolas Cage,
sí. Hem
fet tot un número que és sobre els estats alterats de consciència a través del cinema,
on
trobem coses com Suspiria. Bé, aquesta vessant la mantenim, ens agrada, i nosaltres també com a editors ens posem a escriure dintre d'elles.
Doncs Lluís Rueda, responsable de l'Armenauta, moltes gràcies per atendre la trucada del Quimèric i esperem que tots aquests títols d'èxit que ens acabes de comentar es multipliquin per 10%, pel que faci falta, i que l'editorial tingui una llarga vida. Que vagi molt bé.
Tant de bo, i moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Vinga, una abraçada. Ciao.
Els experts.
Tothom en parla, des dels amants del gènere fins al consumidor més bàsic de Netflix. L'última pel·lícula de Black Mirror, Bandersnatch, s'ha convertit en tema de conversa pel fet de ser la primera producció per adults interactiva. És a dir, on l'espectador pot triar què fa o què deixa de fer el personatge. En productes audiovisuals és novetat, però és el pal de paller dels videojocs. Per reflexionar sobre la vinculació dels videojocs amb la ciència-ficció, avui tenim a l'estudi un dels nostres experts, el Robert Mercado. Benvingut al Quimèric de nou.
Buenas tardes, buenas. ¿Cómo estamos? Un placer. Primero felicitaros por los 100 programas,
gracias.
Como seguidor del programa, y nostálgico por estar en esta mesa que he pasado muchas horas y da gusto volver a sentar aquí delante del micro rojo disfrutando de la radio. Vamos.
Ets a casa.
Sí, una mica, una mica.
I t'hem portat precisament perquè ets especialista en videojocs i volíem reflexionar amb tu sobre aquest capítol de Black Mirror i també una mica sobre els videojocs en general. I volíem preguntar-te primer de tot, com creus que ha arribat aquesta manera de fer dels videojocs a les produccions audiovisuals?
A ver, yo creo que ha llegado un poquito por sorpresa. Incluso cuando yo me enteré que el 28 de diciembre se estrenaba Bandersnatch, dije, esto es una inocentada, no puede ser, ¿no? Una superproducción en la que tú puedas escoger tu camino. Yo que ya tengo cierta edad, pues vino a mi mente aquellos libros rojos que teníamos, Dirige tu propia aventura.
Mythics.
Y dije, no, esto quiero mirármelo bien, a ver si no es una inocentada, me estoy haciendo ilusiones. Pero no, al final vimos que no solo era real, sino que realmente han hecho algo que yo creo que es lo que faltaba ya por unificar el mundo audiovisual, un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo el mundo, o en el cine, o en casa, o en las series, ve un inicio y ve un final exactamente igual que la persona con la que vas a hablar mañana sobre esa película, esa serie que has visto, y que por primera vez podíamos tener una conversación de diferentes formas y diferentes finales de ver una cosa, ¿no? Algo que como bien has dicho, es algo que es el pan de cada día los videojuegos, porque los videojuegos, en el 99% de los casos, tenemos que ir tomando decisiones instantáneas que van a cambiar el desenlace del juego, a pesar de que todos los juegos o casi todos llegan a un mismo final, aunque hay algunos juegos que beben un poquito de esta historia de la ciencia ficción, que también hablaremos luego, que yo creo que hacen un poquito más grande, ¿no?, esto de Bandersnatch. Para mí ha sido una grata sorpresa, me lo he pasado genial, y es 100% recomendable, no solo para los amantes de los videojuegos, sino para los consumidores de series y para los consumidores de nuevos productos, que yo creo que abren una ventana súper potente para poder disfrutar de la tele de una manera muy, muy diferente.
Jo he de dir a l'audiència que soc llicenciada en comunicació audiovisual i quan estava a la carrera van fer una assignatura d'interactivitat i ens semblava una cosa superestranya que només podíem fer amb l'ordinador, que no es podia mirar en una televisió, i ho vèiem com molt llunyà. Realment han passat 12 anys des d'aquell moment fins que ha arribat aquest capítol de Netflix. Com és que ha trigat tant a arribar? És per un tema logístic, com dèiem, no? Del fet de que ja no es veu, no cal veure-ho a l'ordinador, que hi ha aquestes televisions, o és un tema també de concepte de... Els videojocs estan més integrats, per exemple, en el dia a dia de la gent.
A ver, yo creo que, aunque Bandersnatch sea la primera gran superproducción para adultos interactiva, no es la primera la primera prueba que se hizo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años un programa de televisión en el que también, dependiendo de los oyentes y de las peticiones de los oyentes, el programa terminaba de una manera o de otra, ¿no?
¿Operación Triunfo?
No era así, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando del televoto, sino estamos hablando de que, bueno, de que era la primera vez en los que los... la gente que veía ese programa podía escoger qué final había. ¿El por qué ha llegado ahora? Yo sobre todo creo que porque ha llegado una manera de consumo diferente y unas plataformas de consumo diferentes. Hasta ahora no podíamos interferir mucho desde casa en la selección que queríamos, quitando el programa de Hugo que salía en la 11 cuando teníamos al personajito aquel, que dándole al 5 o al 4 se movía a un lado a otro, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Yo creo que es también una de las cosas de interactivas más antiguas y que
no
había pensado
más, ¿no?
Sí, yo creo que esa fue la primera incursión del interactividad, que Carmen Sevilla sea la impulsora de interactividad es una cosa un poquito extraña, no sé si es ciencia ficción, pero yo creo que el poder participar o el poder disfrutar en plataformas en las que no es simplemente una emisión o bien digital o bien TDT en el que hay esa parrilla puesta y ya está, sino que ahora pues nos permiten cuando queramos, donde queramos y hasta ahora y a partir de ahora escoger qué queremos ver, ¿no?, de nuestro personaje. Yo creo que es la mentalidad ha cambiado, 12 años atrás posiblemente para una persona normal en ciertas cosas de la vida son pocos años, pero para la tecnología 12 años es un abismo. Es casi como haber pasado rápido 5 o 6 generaciones, ¿no? Y estamos en una velocidad que es exponencial. Es decir, lo que han tardado 12 años en pasar, ahora no tardarían 12 años, tardarían muchísimo menos. Es decir, que esto es el inicio de algo que todavía no sabremos qué será, ¿no? Pero que va bien el que podamos pasar a un sistema de disfrutar, ¿no? Y imaginaros esto en el cine, en el que todos podamos estar viendo la misma peli, pero cada uno pueda salir con una percepción diferente de lo que ha pasado en la peli, ¿no? Con una gafa de realidad virtual o con cualquier cosa. Yo creo que esto abre un abanico, que si el éxito es el que es, que de momento Bandersnatch parece que está teniendo un éxito brutal, a pesar de no ser tampoco una gran entrega de Black Mirror. Yo creo que hay episodios de Black Mirror que pueden estar mejor, ¿no? Pero rompe un poco con esa fórmula tradicional, y que si seguimos viendo y seguimos teniendo gigantes como Netflix o como Amazon o como estas plataformas que están imponiéndose ahora a la televisión tradicional, vamos a poder seguir viendo incursiones en este tipo de nuevos formatos y nuevas tendencias, y ya veremos la que se quede y la que no se queda. Pero de momento con esta estamos disfrutando, la verdad.
¿Creus que Bandersnatch arribarà a satisfer els jugadors habituals de videojocs?
Yo creo que Bandersnatch no está pensado solo para los jugadores de videojuegos. Es más, hay muchísimos jugadores de videojuegos de cierta edad que a lo mejor no se sienten atraídos por esto. Por ejemplo, los chavales de 8, 9, 10, 12, 14 años que se pasan horas y horas jugando a Fortnite posiblemente no se sientan atraídos por esto. Yo creo que Bandersnatch no va hacia el jugador de videojuegos. Por supuesto, a los que tenemos más de 30 años, ya no solo por lo que explica la serie o la película en esta producción, sino también por el hilo argumental que tiene, por ver los inicios de lo que fue la industria del videojuego. La industria del videojuego también ha evolucionado mucho, ¿no? En el que una sola persona podría hacer una gran superproducción en pocas semanas. El ver ahí las cintas en los que era antes nuestra plataforma de juego, en el que teníamos que esperar un rato para poder jugar. Va hacia ese público, pero sobre todo va para un público que quiera consumir ese tipo de series, ¿no? Se abre muchísimo más el abanico, con lo cual también tiene más capacidad de éxito, porque hay gente que no juega videojuegos que seguramente ha visto Bandersnatch.
Però si anem als videojocs, el cert és que els videojocs i la ciència-ficció ja fa molt temps, per no dir sempre, que han estat vinculats. De fet, el primer videojoc comercial és Space War, i un dels més populars és Space Invaders, que ara s'ha reflotat molt amb tot el tema de Ready Player One, que no paràvem de parlar-ne. No sé, a què creus que es deu aquesta simbiosi de videojocs sense ficció?
A ver, yo creo que la ciencia ficción en los videojuegos, ya no solo la ciencia ficción, sino ciencia ficción o ficción o fantasía o terror o el subvalor, que al final se entremezclan entre ellos, ¿no? O la ficción cyberpunk o todo esto, que al final yo creo que tienen un puntito de todo. Es muy complicado encajonar los videojuegos dentro de la ciencia ficción, porque estaríamos hablando de que incluso para algunos Fortnite es ciencia ficción, cosa que yo tampoco entiendo. Pero bueno, yo creo que la ciencia ficción tiene una ventaja muy muy grande, y para el mundo de los videojuegos ha sido una fuente de contenido brutal. ¿El por qué? Porque atrae a la gente, porque puede enseñar universos que son mucho más atractivos para un jugador de videojuegos. Es decir, yo veo mucho más atractivo un videojuego pues basado en una posible guerra termonuclear en el futuro que un videojuego basado en Cuéntame, ¿no? Que seguramente sea algo diferente, pero sí que yo creo que la ciencia ficción ha ido siempre de la mano con los videojuegos. Ha evolucionado. Antes los videojuegos bebían mucho de la ciencia ficción, o bien de libros, o bien de sagas míticas, y ahora está pasando algo diferente. Antes ver un videojuego basado en un libro era muy habitual, pero ahora ver un libro basado en un videojuego empieza a ser habitual, con lo que yo creo que al final está habiendo una relación ahí súper potente en crear contenidos de unos hacia otros y de otros hacia unos. Pero la ciencia ficción siempre ha sido parte, ha formado parte del universo de los videojuegos, con juegos tan básicos como puede ser los que hemos hablado, los que has dicho tú antes, como Space Invaders, y como pueden ser juegos que van a venir en el futuro, que van a ser un poquito la locura máxima de mezcla entre fantasía, ciencia ficción, cinematográfico, como puede ser Death Stranding de Hideo Kojima, ¿no? Yo creo que siempre han ido de la mano, y cada vez han ido han sabido potenciarse mucho más, ¿no?
Al llarg de la història hem tingut videojocs ambientats en ciència-ficció, del gènere survival horror, estratègia, aventura gràfica, acció, plataformes. Quins gèneres de videojocs creus que reflecteixen millor l'esperit de la ciència-ficció?
Yo creo que todos los tipos de videojuegos pueden reflejar la ciencia ficción de una manera que sea una experiencia interactiva, una experiencia de videojuego muy potente. no hace falta que sea una plataforma diferente. Yo creo que lo que sí que ha sabido hacer el sector es aprovechar en cada momento la fuerza del estilo de juego que en ese momento funcionaba, ¿no? Es decir, hace a lo mejor 10 o 15 años, pues una aventura gráfica conversacional era la mejor plataforma para reproducir un videojuego de ciencia ficción. Pero las aventuras gráficas clásicas conversacionales han desaparecido, aunque yo no lo olvido, pues ya ahora es un shooter, por ejemplo, o un juego de aventura en tercera persona en el que sea más fácil, porque hay más público que quiera comprar ese juego. Al final aquí el dinero manda y las tendencias de los jugadores hace pues que una misma tendencia, un mismo sistema de juego, un mismo fórmula de juego, en este caso de ciencia ficción, se amolde perfectamente a cada uno de los estilos que en cada momento de la generación actual o pasada va viendo en los videojuegos. Con lo que yo creo que la ventaja de la ciencia ficción y de la fantasía y del terror es que es fàcilment assimilable per a qualsevol estil.
I segons el teu criteri, què necessitaria un videojoc de ciència ficció per ser un èxit?
Pues lo mismo que necesita una buena película o una buena novela. Es decir, yo creo que al final no hay una fórmula exacta o una fórmula secreta que haga que un videojuego de ciencia ficción sea un éxito. Yo creo que es un global o un conjunto de cosas, ¿no? ¿Qué tiene Blade Runner? ¿O qué tienen otras películas de ciencia ficción que sobresalgan por las demás y que se han convertido en grandes sagas? ¿Tiene un buen guión? Sí. ¿Tiene una buena imagen? Sí. ¿Tiene una buena historia? Sí. ¿Tiene una buena comunicación? Sí. Al final yo creo que es un poco igual. Es la fórmula del éxito en un videojuego es la misma fórmula de éxito que tiene una película o que tiene un libro. No hay algo que digas, no, mira, si haces un juego, aunque sea gráficamente muy malo, pero le pones una muy buena historia, es un éxito. No. Aunque la historia sea maravillosa y sea la mejor historia jamás contada en un videojuego, si gráficamente no está acorde con les peticions dels jugadors, pues serà molt complicat que sigui un èxit.
En el programa hem parlat sobre diversos videojocs basats en grans obres literàries de ciència-ficció, com seria Dune. Hi ha previst que surti alguna nova adaptació de videojoc basat en d'alguna obra clàssica?
A ver, siempre salen lanzamientos que están basados en una obra clásica, pero como he dicho antes, el sistema está cambiando. Antes los videojuegos necesitaban de obras para poder crear un contenido que atrajera pues a un público que estaba creciendo, que tenía cierta cantidad de usuarios, pero que no era lo que es ahora el mundo de los videojuegos. Entonces sí que veíamos muchas cosas casi hechas a prisa, ¿no? Tenemos una buena base, tenemos una buena peli, pero tenemos una época exacta o una ventana de lanzamiento que tiene que estar muy próxima al lanzamiento más potente de esa saga o de esa historia, ¿no? Y veíamos pues verdaderos yo creo que verdaderas carnicerías de sagas muy muy conocidas. Eso está cambiando y ya no tenemos esa ventana de lanzamiento tan igual al lanzamiento de la peli, ¿no? Lo hemos visto pues con juegos no tan anteriores como Dune o como esos títulos que estamos diciendo, sino con lanzamientos más próximos, como pasó en un inicio con El Señor de los Anillos, el boom del Señor de los Anillos, y había prisa por salir la peli y salir el videojuego, ¿no? Pero los desarrollos de las películas son muy herméticos y tenían muy poquito tiempo para hacer algo que al final, por supuesto, no estaban a la altura de la película. Hay compañías que han conseguido cambiar eso y que no tienen en cuenta cuándo sacar el juego, sino el juego lo sacan cuando realmente tenga la calidad, ¿no? Y hemos visto ya pues otro juego del Señor de los Anillos, por ejemplo Sombras de Mordor, basado en el universo del Señor de los Anillos, que no tenían por qué salir con el lanzamiento de ningún libro ni de ninguna película, y salían pues con un tiempo de maduración y con un tiempo de creación. Los tiempos de creación de los videojuegos ya no son los de antes, eso como se hacía antes, que había una persona que en su casa con un ordenador pequeñito en 2 semanas hacía Príncipe de Persia, por ejemplo. Ahora es imposible, estamos hablando que un juego necesita pues un año y medio de desarrollo.
Y un equipo enorme, ¿no?
Sí, un equipo muy muy grande, con un desarrollo y sobre todo un desembolso económico grande, y eso hace que la rentabilidad sea cada vez más complicada. Yo sí que creo que van a seguir saliendo cosas basadas en esos universos, seguiremos viendo juegos de Star Wars, seguiremos viendo juegos de otras grandes sagas de la ciencia ficción, pero yo creo que está cambiando un poquito la mentalidad de no salir tan de la mano con el lanzamiento exacto de la película, ¿no? A mí me gustaría que las compañías también echaran la vista atrás y que no nos olvidáramos de que no todo es Geralt de Rivia, no todo es esos títulos que están ahora tan potentes, no todo es Tomb Raider, sino que hay grandes sagas en los que realmente podemos sacar cosas, ¿no? Y hay alguna compañía como Project Red que aunque no se base para mí en una de las grandes películas y que da nombre también también a algunos de mis negocios, que es Blade Runner, aunque no se base en Blade Runner, sí que coja directamente un montón de cosas, como veremos en Cyberpunk 2047, que se nota que está basado en esas cosas. Y vemos títulos que son, sobre todo, creadores que han visto y han mamado ciencia ficción, como dice Hideo Kojima, que el 70% de su cuerpo está hecho de películas, ¿no? Y eso se nota en sus creaciones, a veces hasta demasiado, ¿no? Y eso las entiende él, ¿no? Pero creo que está cambiando y vamos a ver cosas que nos recordarán a, pero que no serán él, sino serán algo propio de ellos, ¿no?
Ja crec que mig ho apuntaves. No sé si creus que potser estem en un moment de canvi d'era en el sector dels videojocs, perquè, com dèiem, doncs, la passada generació de consoles va haver videojocs, doncs, molt bons, no? Mass Effect, no? Fallout 3, Dead Space, Halo, que també l'anomenaves, però també hi havia fracassos, no? Com aquest Fallout 76 o el Mass Effect Andromeda, que precisament venies a parlar-ne al programa quan just acabava de sortir, encara no havíem pogut ni jugar-hi. ¿Y a un cambio de etapa, un cambio de era?
A ver, ha sido escoger también los dos grandes, ¿sabes? Te falta ahí y pues algunos otros títulos, como por ejemplo No Man's Sky, que también fue un poquito desastre en su
también,
lanzamiento,
también,
¿no?
También el teníamos también, aquí también. En el guión.
Bueno, claro, si me coges esos tres ejemplos...
al Carlos sí. Climent.
A ver, sí que es verdad que hay títulos que no siempre funcionan, pero eso no solo pasa con los títulos de ciencia ficción, pasa con todo, ¿no? El ejemplo más claro y más alejado de la ciencia ficción es el fútbol. Juegos que hace unos años eran verdaderas recaudadoras y gallinas de oro para las compañías, como podía ser Pro Evolution Soccer, se está quedando en el mayor de los desastres para esas compañías. Y FIFA, que era el que no jugaba a nadie, pues ahora juega a todo el mundo. Es decir, no porque sean ciencia ficción o porque el estilo de la ciencia ficción no funcione, significa que el mundo de la ciencia ficción no vaya, ¿no? Fallout 76, bueno, es un juego que ha salido antes de tiempo y que a la larga, pues era un juego bastante mejor de lo que se analizaba en sus inicios. No Man's Sky, tú ves el No Man's Sky de ahora al No Man's Sky que salió y la cosa ha cambiado. Pero yo creo que la ciencia ficción sí que ha tenido grandísimos títulos en antiguas generaciones o en esta generación que ya estamos a punto de empezar a jubilar, que es PlayStation 4, Xbox One o PC, que las PC de nueva generación. Hemos tenido títulos muy, muy potentes. Yo, por ejemplo, hemos tenido títulos como el Horizon Zero Dawn, por ejemplo, que es una verdadera maravilla, que mezcla un poquito el inicio de los hombres y los dinosaurios con una tecnología que hace que puedas controlar a los animales. Tenemos ahí pues juegos de fantasía, por ejemplo, como God of War, que ha sido elegido hace muy poquito como el mejor juego del año. Juegos como Detroit Become Human, que a mí es uno de los juegos que más me ha marcado este año y que me parece que David Cage ha hecho una obra maestra, que vive de películas como Yo, Robot, o como muchas otras películas donde los androides forman parte de nuestra vida. Y tenemos un futuro súper potente en el que necesitaríamos casi otro programa para poder hablar de todos los títulos. Pero tenemos ahí a Anthem, que es el próximo lanzamiento de BioWare. Es decir, los que crearon Mass Effect Andromeda no les funcionó, no simplemente dijeron, bueno, esto ya no va con nosotros, vamos a dejarlo, vamos a dejar que pasen nuevas empresas. No, van a crear Anthem, que tiene una pinta brutal, que sale este año. Tenemos
pero
a Metro.
Desvinculado, ¿no?
Desvinculado de la saga Mass Effect. Hay veces que a la saga sí que dejarla respirar un poquito. Mm. Es decir, lo hemos visto con Mass Effect, lo hemos visto con Caballeros de la Antigua República, de Star Wars, que son sagas que funcionan muy bien, pero que las compañías quieren sacarle el máximo rendimiento posible y lo que se dedican es hacer otro más y otro más y otro más, que es lo que le ha pasado a Fallout. Fallout 3 para mí es un juego brutal y Fallout 76 tiene de Fallout el nombre y poco más, y un poquito que intenta ser continuista.
Y la banda sonora.
En la historia, la banda sonora, ¿no? Pero hay veces que hay que dejar respirar, ¿no? Lo hemos visto con otras sagas como Assassin's Creed, que han tenido que cambiar totalmente su tipología de juego, pasar más a un juego más histórico que no tan ciencia ficción, como veíamos en el primero o en el segundo. Pero yo creo que tenemos un año súper potente, con títulos que saldrán este año o que posiblemente salgan el año que viene, como puede ser Days Gone, como puede ser Resident Evil 2 Remake, que sale ahora, The Last of Us 2, que han confirmado esta semana que saldrá, Gears of War 5, que han confirmado Microsoft que saldrá en este 2019, Death Stranding, que yo le he puesto aquí como ciencia ficción, pero yo creo que todavía no saben ni ellos todavía dónde catalogarlo, ¿no? Porque es una historia tan extraña y lo que hemos visto es como tan raro, donde Hideo Kojima, ya fuera de Konami, ya montando su propio estudio, pues tiene libertad total para hacer lo que quiera, y encima se ha juntado pues con algunos actores bastante conocidos como Norman Reedus o como otros artistas que hasta ahora han formado parte de nuestro día a día de las series, que ahora forman parte también de un videojuego. Entonces no se puede catalogar todavía como ciencia ficción, aunque lo que se ha visto, no sé si es ciencia, si es ficción o si es ficción de ciencia o qué será, pero tenemos, yo creo que una última tongada de títulos de esta generación brutales, y yo creo que tenemos futuro en los videojuegos de ciencia ficción un montón. Es decir, yo no me imagino el sector de los videojuegos solo con Red Dead Redemption, o solo con FIFA, o solo con otros títulos, sino yo creo y quiero que los juegos de ciencia ficción sigan teniendo el protagonismo principal que están teniendo, en tanto en generaciones antiguas de cinta, disquete, cartucho, hasta las nuevas generaciones de Blu-ray o de digital, que es hacia donde vamos, ¿no? Pero le queda mucha vida, vamos, por supuesto que sí.
Doncs ara que ja has tornat al Quimèric, ja et tornarem a citar perquè puguis anar desgranant aquestes novetats que s'esperen i a veure una mica si cap on van i si són recomanables o no, al final, que és el que busca, no?, la gent que ens escolta. Moltes gràcies, Rubén Mercado, per tornar a passar per Ràdio Sabadell després de tant de temps. Que vagi molt bé.
Un plaer i fins que vosaltres vulgueu. Aquí estic, és casa meva, i així que quan vulgueu aquí estaré per poder parlar d'aquest vici que tenim alguns o molta gent cada vegada més de què és el videojocs.
Moltes gràcies.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor.
I avui que pràcticament hem tocat tots els pals, cinema, literatura, videojocs, doncs ara tocava un altre pal que potser hem tocat menys aquí al Quimèric, que es tracta de les sèries anime. Hem enganyat el nostre company Genís Vega, que normalment doncs els oients no el sentiu perquè el tenim a l'altre costat de la peixera amb el Roger Benet, és l'estudiant en pràctiques de tècnic, i després de no sé quants quimèrics, de dir-nos per prescolta diferents coses del fantàstic, diem, a veure, Genís, vine a l'altra banda. Benvingut, Genís.
Molt bones.
Que et senti la veu als oients, també,
sí,
no?
Sí, una miqueta.
Avui ens parlaràs de tres sèries anime que ens recomanaries, no?
Exacte, són tres de les meves preferides, de fet, i de les que m'emocionen més veure-les i escoltar-les, que és Boku no Hero, Hunter x Hunter i Nanatsu no Taizai, que aquesta potser ningú li sona, però si dic Los Siete Pecados Capitales, els hi sonarà més.
Sí, i tant. N'hem parlat en alguna altra ocasió, em
sí,
sembla.
Sí, n'hem parlat, perquè s'ha fet famosa en molt poc temps. Ha sortit com un bolet a
sí.
Los Siete Pecados.
De fet, és Netflix. La qüestió és... La solució d'aquesta pregunta és Netflix, i, seus, i les seves adaptacions a diferents idiomes.
Les tres sèries que parlem avui estan a Netflix?
No.
Vaja.
Nanatsu no Taizai, només. De Boku no Hero, de fet, s'està parlant molt de portar-ho... De fet, la pel·lícula l'han portat ja al cine americà i la sèrie estan parlant de comprar-la, crec que és Cartoon Network.
Sèrie anime?
La sèrie anime.
Ah, val, dic que no sigui la típica adaptació
de
persones que et quedes una mica...
I, de fet, fa poc van anunciar el live action, però al Japó, amb actors de Japó.
A veure com queda l'experiment, perquè...
Mentre no sigui un Death Note de Netflix...
Exacte, això volia dir, perquè ja hi ha mil memes d'aquest tema. Anem a pams una a una, amb Boku no Hero Academia. Explica'ns una mica de què va, quin és l'argument.
Bueno, Boku no Hero és un... El món, la Terra, que totes les persones, o la majoria, neixen amb quirks, que són les habilitats o poders. I llavors hi ha un conflicte d'herois i villanos, que també hi ha la policia de pel mig, però hi ha escoles d'herois. Llavors, els herois prenen un tram d'aquesta seguretat i es formen agències d'herois que fan de tot sigui pel ciutadà, ja sigui de trobar un gat o d'enfrontar-se al major dels enemics que hi hagi al món.
Sí, estem seguint una mica l'estela de One Punch Man, per dir alguna cosa.
Sí, exacte.
Però Boku no Hero és anterior. A la sèrie o al manga?
El manga és d'abans, però de fet el manga aquí a Espanya es porta igual que l'anime, i el porten bastant bé. De fet, hi ha molt bones crítiques del manga.
L'anime són tres temporades i a més també té una pel·lícula.
Exacte, que la pel·lícula va sortir l'any passat.
I es continua del que és la trama de les sèries o és independent?
És com una ova, és algo independent. Perquè amb les tres temporades hi ha una mica de... Les tres temporades sí que tenen l'ordre ben fet, però la pel·lícula no sap ben bé on ficar-la.
És aquelles pel·lícules que passen coses que dius no encaixen enlloc, com passar algunes pel·lis del Goku o coses d'aquest tipus.
Exacte.
O sigui que podria ser una bona pel·lícula per la gent que no ha vist la sèrie, potser?
Sí, encara que...
O et perdries coses.
Hi ha coses que et perds i hi ha coses que són noves.
Tu has arribat a fer la comparativa a sèrie còmic?
No.
Amant de la sèrie 100%.
Sí.
Un dels fets que destacaves al principi és que la banda sonora, no?
Sí, exacte. La banda sonora és la típica que en cada escena de lluita et fica els pèls de punta pel fet de que... és tota, tot sigui ja a l'animació o a la música, és brutal.
L'estem sentint de fons, eh? Ara arriba el moment més màgic així per donar-li pes al que diu el Genís, eh? Està casualitat, que consti, no hem fet res aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més abans de passar a la següent.
Bueno, que hi ha molt... Hi ha uns personatges, els principals seria el Deku, l'All Might i el Bakugo. El Bakugo és el que té més mala llet. I hi ha dos personatges que un és una font de memes no. I un altre és una font de fetitxes. Sí, sí.
Però literalment o...?
Literalment. O sigui, la gent... Jo segueixo moltes pàgines de memes d'aquesta sèrie i hi ha una obsessió amb una que es diu Tsui, que és un Kirk de granota. Que té, és una granota.
Sí, és veritat. Així. La conec.
Sí, i tenen un fetitxe pel tema de la llengua i de com és.
Sí, té la llengua llarga.
És com un hentai, però no arriben a hentai. Que això a l'Alfons sí que li agradarà.
No. Quina fama que té l'Alfons,
sí, no,
eh?
No me l'he guanyat.
És que l'Alfons està tocant la cueta mentre diu això. La del cabell.
La del cabell.
El Roger Benet s'està posant les mans al cap, ara mateix.
Sí, sí, el Roger jo crec que no entén res.
Canvi de sèrie, va. Explica'ns, Genís.
Pues Hunter x Hunter. De fet, per mi, la millor de totes les sèries d'anime que hi ha al món. A mi em va cautivar...
Ara ens trucaran.
Hi ha dos animes. Hi ha dos animes. Un del 1999, que té 92 episodis.
Déu-n'hi-do.
Que l'animació està molt bé, però falla una mica. La història és molt, molt brutal.
Però que l'animació també és de l'època.
Exacte,
el 92,
exacte.
El 99 no, l'animació no estava al nivell que estem ara mateix.
Sí. I la següent és del 2011, amb 148 episodis. Què vol dir aquest sumar episodis? La sèrie és per sagues. Va per sagues, que són 6. Que és l'Examen de Casador, la saga Família Soldic i la Torre del Cel, la saga Yorkshine, la saga Green Island, la saga Formigues Quimera, i la saga Elecció 13er President.
Tens uns noms molt rimbombantes, no? De què va la sèrie? Què ens explica amb aquests noms?
La sèrie, per començar, et situa en una isla que és la isla Balena, que...
Balena.
Balena, Balena, exacte. I Gonfrix et presenta... et presenta Gonfrix, que és un nen que recentment compleix els 12 anys, però no te'l presenta d'una manera normal. O sigui, te'l presenta pescant un peix, que és un peix gegant, que, faré una mica l'espoiler del primer episodi, la seva mare li promet que pot fer l'examen de casador si captura aquest peix, que és el peix que va capturar el seu pare als 12 anys i se'n van a fer l'examen de casador.
O sigui, que és com una prova d'iniciació, no?
Exacte. Però ell vol entrar a l'examen de casador pel fet de que vol trobar el seu pare, que és un cazador. Però estem parlant de cazador, però no és un cazador d'animals.
Un cazador.
Exacte. Hi ha diferents tipus, depèn de la sèrie. Mm. Depèn de la sèrie, hi ha cazadors que són de ruïnes, de relíquies, de villanos...
Mm. De bolets.
De tot pot ser.
No sé si s'estila, això, al Japó, el dels bolets.
Potser sí. Hi ha alguns que fan aquestes tarees. Mm. I depèn del tipus, no? Llavors, va fer l'examen i es troba amb els personatges que formaran el seu grup, que és el Killua Zoldyck, el Kurapika i el Leorio. Que és, cada un té una història. Mm-hmm. Que és per descobrir. I, bueno, depèn de cada saga, hi haurà certs personatges que tindran més fons amb els protagonistes que altres.
Hem de triar entre la del 99 i la del 2011 o tenen una continuïtat?
Són el mateix, només que la del 2011 té millor animació.
És la mateixa història revisada.
És un remaster.
Exacte. És el mateix.
Per tant, ens quedem amb el 2011, no?
Jo tinc un petit dubte. La mare aquesta és una persona horrible perquè l'ha abandonat el marit i el fill als 12 anys.
No. No és... Exactament no és la mare, m'he confós. És la germana del seu pare.
Ah,
la
vale.
La tieta,
exacte.
Vale, pues aquesta tieta és horrible perquè l'ha abandonat el seu germà i el seu nebot.
No et sabria dir, no li fiquen
no
molt fil
gaire
a la història.
No.
I anem a la tercera recomanació del dia. Nanatsu no Taizai. A mi la banda sonora m'ha encantat, quan hem estat buscant les músiques no sabíem quina quedar-me perquè totes donen aquest bon rotllo, no?
Aquesta és més un estil medieval.
Ah, ja és veritat que
medieval amb fantasia, sí, sí. I ha fet surten quimèrics.
Ah, sí? Mm.
Sí.
Ah, mira, l'haurem de veure, ni que sigui.
Jo ja l'he vista.
Ah, ja l'has vista.
Sí, està a Netflix.
Netflix.
A los 7 pecados capitales, i és una recomanació bastant bona.
Mm. I la pel·lícula que hi ha, perquè són dues temporades, jo no me l'he vist a Netflix, jo me l'he vist amb original.
Com
s'ha de veure. Com s'ha de veure. Hi ha dues temporades, dues oves i una pel·lícula que va sortir l'any passat.
No? Déu-n'hi-do.
Que la pel·lícula no es troba encara per on... Perquè jo me l'he vist i al veure les temporades i la pel·lícula no sé per on encaixar-la en tota aquesta trama.
També queda una mica per lliure.
Exacte.
Què és el que més destacaries d'aquesta sèrie?
Doncs les habilitats dels personatges. No saps mai, cada vegada superen més. Cada vegada superen més i no saps per on agafar les batalles.
Destaca alguna habilitat pels que no hem vist la sèrie?
Doncs hi ha un que es diu Van, que per molt que el matin sempre està...
És immortal.
Sí, però d'una forma curiosa, perquè potser el xafen i de cop surt una altra vegada.
Mm-hmm.
Surt la sang i surt.
Sembla sí, que ha mort, però no.
Però sí. Li rebenten el cap i després
i
parla.
Sí, exacte.
No tindrà cap, sí.
Està bé.
També té un gran sentit de l'humor, la sèrie.
Sí, resalta molt l'humor i el tema de que, per exemple, el Van i Meliodas, que és el líder dels 7 pecados capitals, són millors amics, no? I succeeixen coses que fa que passin coses dintre de la història que aquesta amistat vagi a més, amb temes d'humor i d'enfrontament.
Mm-hmm. O sigui que ho té tot, no? Podríem dir acció, sí. Fantasia, humor, una mica de tot.
Sí. També hem de ressaltar de Meliodas en aquesta... És un personatge que coneix una noia, no? I de cop, doncs, hi ha moments que l'Alfons està rient per posar...
Sí.
Continuo pensant que la noia aquesta, la princesa,
sí,
té un problema.
Sí, bastant gran. Perquè aquests moments són el Meliodas subant les seves parts íntimes.
En públic.
En públic, exacte.
No ho veieu, però estic aixecant una cella.
Sí.
Reprovant aquesta frase.
Però és que és així, es fot totes les faldilles.
Una mica de fullet tortuga.
Ah, sí, però lo bèstia.
Totalment denunciable, no?
I això que ell no és el pecat de la luxúria.
Exacte, sí, sí.
Doncs imagina't si ho fos.
Sí.
No direm res. Doncs gràcies, Genís Vega, per acostar-nos a aquestes tres sèries avui. Se'ns ha fet curta, la secció.
Bueno, en tinc més preparades.
Doncs el següent cop que et convidem ens expliques més. Moltes gràcies.
A tu, vagi bé.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Per exemple, una entrevista per descobrir el Soft Combat Barcelona. Adéu-siau.